Vulnerabilitat. Condició d'estar exposat a riscos o amenaces que poden afectar greument el benestar o la seguretat, com ara malalties, accidents o fenòmens meteorològics adversos. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem, l'Antoni Bassas. Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
I celebro que l'Òscar Fernández em tingui tan present que ja fins i tot a l'hora de quadrar amb els senyals horaris i pensi.
És que he vist que faltaven 40 segons i he pensat, el primer que farà el Garriga és dir-me, has deixat molts segons, de, com l'altre dia.
No,
he pensat,
no, doncs ja va cridar l'atenció l'altre dia.
No, llavors he pensat que està bé d'explicar que serem avui a la nit i demà al matí a Còrdoba.
Home,
no.
I tant, ja que fem l'esforç, expliquem-ho, i tant.
Home, clar, sí, sí.
Recordes un diumenge amb tantes notícies?
El cap de setmana, diguem-ne, que no ha estat tranquil a casa meva. Va començar dissabte i va acabar diumenge.
Però dissabte, què va passar dissabte?
Home, el que tot va arribar del president Illa el diumenge...
Ah, clar, clar, va començar dissabte, clar.
Diguem-ne que sí, hem estat distrets. Però vaja, escolta'm, també és la gràcia i la potència d'un mitjà com Catalunya Ràdio,
sí,
que
podem
ser-hi a tot arreu, i que volem ser-hi, que per tant volem fer un viatge ahir a les 9 de la nit a veure com preparàvem un viatge cap a Còrdoba.
Bé, estem en forma. És dilluns.
Ho intentem.
19 de gener, estem pendents de tot això. Pendents de saber el que fins ara és inexplicable.
Sí, aquest accident de trens a Adamús, a Còrdoba, deixa ara mateix una única certesa, el balanç de 39 morts, que pujarà segurament les pròximes hores, però deixa també, com deies, molts interrogants, començant pels motius que van poder provocar el xoc en un tram que és recte, amb totes les mesures de seguretat actualitzades, amb el tren que primer va descarrilar aquest Irió, que acabava de passar revisió, que no era gaire vell i que, per tant, les condicions no eren perquè hi hagués un accident com aquest.
I també està pendent de diagnòstic el president de la Generalitat.
Sí, a aquesta hora continuem pendents de l'actualització de l'estat de salut del president Salvador Illa. Al matí de Catalunya Ràdio, el gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron ha explicat que avui continuaria a l'UCI tot el dia, però el diagnòstic concret del que té el president encara no és definitiu perquè està pendent de més proves.
Aquesta tarda sembla que sabrem coses,
sí,
no?
Sembla que sí, que com a mínim esperen, de fet han endarrerit una mica el comunicat mèdic perquè confien tenir ja el diagnòstic exacte i per tant per això endarrereixen el fer el comunicat quan no ho puguin explicar.
N'estarem pendents a la tarda, també estem pendents de les alert.
Sí, Protecció Civil ha enviat aquest migdia alertes als telèfons mòbils de la gent que era a les poblacions del tram de litoral que va de la Selva al Baix Llobregat, també els de la costa del Baix Ebre i del Montsià, pel temporal sobretot de mar, que portarà la llevantada les pròximes hores i també demà dimarts.
La redacció s'ha omplert de telèfons,
sí,
xiulant. I els esports, doncs, Barça-Albacete als quarts de final de la Copa.
Sí, els blaugrana visitaran el mateix estadi on el Madrid va quedar eliminat en una ronda que juga encara a partit únic. Parlant dels blancs, per cert, demà tenen partit de Lliga de Campions contra el Mònaco al Bernabéu. Veurem amb quin ambient després que el dissabte hi va haver xiulada.
I aquesta tarda, de què estem pendents amb tot això en marxa?
Doncs bàsicament de totes aquestes notícies que t'acabo d'explicar. De la situació d'Adamús, de l'estat de salut del president Illa, del temporal... Vaja, avui t'ho deixo tot molt obert.
Doncs tots connectats a Catalunya Ràdio, el 3Cat Info per explicar-ho, i demà amb l'Òscar ho repassem de nou. Òscar, gràcies.
Adéu.
Desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda, no sé cómo, había gente chillando.
He sentido que empezó a vibrar todo, las cosas empezaron a caer y yo cuando pude me puse contra la ventana y me hice una pelotita esperando lo peor.
Gente llorando, pidiendo médicos, nació un caos.
És la notícia de les últimes hores, alguns dels testimonis d'aquest accident de tren a Adamús de Còrdoba, una tragèdia que, segons l'últim balanç, ha deixat aquests 39 morts i 48 ferits, que ara us dèiem, xifres que, a més, poden augmentar, diem, de moment, perquè això, doncs, potser, malauradament, haurà d'anar sumant més víctimes. Els equips d'emergència, Judit, continuen traient cossos, sí, de la ferralla i, de moment, no sabem què ha passat.
No, l'únic que sabem és la cronologia del que va passar ahir la tarda. A 7:45 del vespre, un tren Irio, que feia el trajecte de Màlaga a Madrid, va descarrilar en aquest punt, a Adamuz, a prop de Còrdoba, i va envair la via del costat. 20 segons més tard, només 20 segons més tard, per aquella via, hi passava un altre tren Àlvia, que anava de Madrid a Huelva, que també va acabar descarrilant. Anava pel que ha anat sabent intensa en les últimes hores a uns 200 km per hora i una part dels vagons van acabar caient per un terraplè d'uns 4 metres.
Tenim hipòtesi del que hauria pogut passar, sense la certesa, però hipòtesis?
Ara s'engegarà aquesta investigació oficial, però el que ja s'ha descartat d'entrada és que l'accident hagi sigut culpa d'un excés de velocitat i també es descarta que sigui un error humà perquè, com deien, l'accident va passar en una recta sense aparentment cap element perillós.
Fa res, uns minuts, a 2:45, el president de del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut des del lloc de la tragèdia.
Ha anunciat que el govern decretarà 3 dies de dol oficial, però no ha actualitzat xifres, tampoc ha aclarit massa cosa del que podria haver passat. En canvi, sí que criden l'atenció en les declaracions que feia aquesta mitjanit el ministre de Transports, Óscar Puente.
El tren és un trenidio, és un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años, y también la vía es una vía completamente renovada. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Tremendamente extraño. Què vol dir això?
Doncs que no tenen encara l'explicació, no? I la primera que van donar semblava bastant comprensible, és a dir, que un toqués l'altre. Però aquest migdia m'ha semblat entendre que no s'havien tocat i que, per tant, el problema l'haurien trobat els dos combois en sentit contrari, però en el mateix tram del recorregut, no? I amb una recta. En fi, per tant, sí, és molt estrany. I pel que fa al balanç, ara estava veient que dels 122 ferits, que es diu de seguida, n'hi ha 9 que estan molt greus. 12 a la UCI, dels quals 9 molt greus. O sigui que estarem davant d'un d'aquests accidents que posa la pell de gallina.
Catalunya Ràdio sobre el terreny. Ara mateix l'enviat especial, Dani Sáenz de Aja. Bona tarda.
Què tal, Francesc? Bona tarda.
Ara mateix, on ets i què veus?
Mira, sóc a un dels equipaments municipals d'Ademuz, on s'ha centralitzat l'ajuda als passatgers del tren que han pogut sortir ferits lleus o il·lesos dels vagons que no han estat tan accidentats i que ja han tornat a casa seva. De fet, una de les persones, un dels veïns d'aquí d'Ademuz, que ha estat ajudant des de primera hora, és un dels agents de la policia local, Antonio Ruiz. El tinc aquí mateix i li preguntarem per què ha de marxar. Antonio, buenas tardes.
Hola.
Tú decíamos, eras una de tantas personas de Ademuz que habéis ayudado desde la noche a los pasajeros de los trenes de Irio y Alba. ¿Qué recuerdas de los primeros momentos? ¿Qué te encontraste al llegar al escenario?
Pues en primer lugar fue la oscuridad, la gente corriendo de un lugar para otro, gente con maletas, gente que gritaba, gente que lloraba, en fin, un poco de todo. Llegamos y encontramos el primer tren, pensábamos que era uno solo, y fueron los propios viajeros los que nos dijeron que ese tren no era, que detrás había, más adelante había otro que estaba peor. Nos dirigimos al segundo tren, que aproximadamente estaba a 1 kilómetro de distancia, y allí encontramos sobre todo 3 vagones que estaban más dañados porque habían caído por el talud. Y de los otros vagones la gente más o menos por sus medios había conseguido salir, pero de estos 3 vagones la gente nos gritaba desde dentro. Rompimos, si no estaban rotas, rompíamos ventanas y comenzamos a sacar heridos, y luego los teníamos que trasladar en parihuelas hasta 1 kilómetro porque las ambulancias no podían acceder. Bueno, después de eso, ya pasada más de medianoche, los heridos más o menos estaban rescatados. Nos dirigimos aquí al lugar que nos encontramos, a la caseta municipal, porque se había habilitado como zona de encuentro. Desde aquí se habilitaron autobuses para distintos destinos a los que iban. Y posteriormente, más avanzada la noche, el ayuntamiento había habilitado otro local, el hogar del pensionista, para los familiares de las personas que todavía no se habían podido encontrar. Y bueno, hemos estado allí pues prácticamente hasta que se han ido a la hora de al mediodía.
Antonio, veíamos por redes sociales algunos familiares de posibles víctimas que no conseguían saber qué había sido de sus familiares, si estaban heridos, si no, ¿se ha podido más o menos identificar a todo el mundo o todavía no?
Es difícil, porque hasta que tú piensas que muchas de las personas que fueron trasladadas a los hospitales, si no iban conscientes, no llevaban a lo mejor documentación. Entonces, hasta que no ha pasado más horas, no se ha podido saber quién era realmente esa persona.
Claro, claro, claro. Y entiendo que Adamuz es un pueblo pequeño, tranquilo. ¿Cómo se ha levantado hoy y cuál ha sido la reacción de los ciudadanos de la ciudad, vaya, del pueblo?
Bueno, pues la reacción antes de irse a dormir, ya todo el mundo evidentemente sabía que se había producido esta catástrofe, y desde un primer momento pues siempre colaborando totalmente con lo que podían, o sea, ofreciendo sus vehículos particulares, sus camiones para poder trasladar a las personas. Bueno, aquí lo pueden ver vuestros compañeros, está todo lleno de mantas que han traído por si fuera necesario para pasar la noche, y lo mismo con la comida. Ofrecieron pues todo lo que tenían para que pudieran tomar algo ayer.
Antonio, sabemos que tenéis mucho trabajo, te agradecemos que hayas atendido la Radio Pública de Cataluña. Moltes gràcies.
Voltros, moltes gràcies.
Mira, fins i tot ens ha arreglat un vosaltres. Dani,
sí.
Ara ens ho deia, clar, és un poble petit, tranquil, m'imagino, normalment, i que s'ha llevat avui amb aquesta tragèdia terrible.
Sí, és un poble, perquè us feu la idea, de 4.000 habitants, als peus de la Sierra Morena de Córdoba, envoltat d'oliver. És un poble molt agrícola, i este matí, quan hem arribat a les 10, és cert el que us explicava, no?, l'Antonio, que la majoria de ferits ja havien marxat, ho han fet al llarg de la matinada, els ferits lleus, i quedaven dins del casal del jubilat alguns dels familiars que no tenien informació dels desapareguts, de les seves persones estimades, i han vingut fins allà. Al voltant d'este centre, d'este casal del jubilat, hi havia alguns dels veïns que han viscut de primera mà les primeres hores dels rescats, perquè molts d'ells tenen maquinària agrícola, tenen vehicles a tot terreny, i es coneixen molt bé les finques, es coneixen molt bé els camins, i alguns, de fet, les seves finques fan frontera amb la via del tren. I ha estat, de fet, els veïns han estat els primers, gairebé els primers, en arribar al lloc de l'accident. Alguns ens explicaven que intentaven accedir, però ja la Guàrdia Civil els impedia anar. Després els tornaven a citar perquè fessin de taxista d'estos ferits menys lleu, que podien, com a mínim, anar pel seu propi peu fins al punt on ens trobem, que, com us deia, la gent de policia està ple de mantes, d'estufes, hi ha menjar, hi ha aigua, hi ha galetes, no? Aquí la gent ha passat la nit, almenys unes hores, i ara ja han marxat. En tot cas, tenim també alguns d'estos veïns que han explicat com han viscut les primeres hores.
Espera't ahí, aparca't ahí, por si en algún momento necesitamos. Y a la hora y media, ya digo, oye, ¿qué pasa? ¿Que vaya a recoger esto, no? Dice, no, si no te importa, vete para el polideportivo. Allí sí lo están recogiendo. Me vengo al polideportivo, nada más llegar al polideportivo, me vuelven a decir que si tenía todo terreno, que me volviese otra vez para atrás, porque lo mismo necesitamos otra vez allí, eso. Me vuelvo a ir para atrás, que además lo tengo aquí grabado, estuve allí una hora. Digo, mira, aquí ya no paran de pasar ambulancias, ya empezaron a entrar autocares, y posteriormente ya me vengo otra vez para acá y ya la dejé en las mantas y todo aquí en el polideportivo. Y toda la noche pues hemos estado y agolpados, y claro, se han abierto supermercados para ayudar, en fin, todo el pueblo volcado.
Estoy diciendo que posiblemente que iban a venir aquí los familiares, pues hemos estado preparando, el pueblo ha colaborado trayendo pan, trayendo embutidos, trayendo leche, y nosotros pues hemos estado preparando y aportando nuestro grito de la arena, nuestro trabajo, nuestro café, nuestras cositas que hacía falta también para que era que por lo menos tuvieran algo caliente y algún sitio cálido en cachar la noche. Iban llegando los familiares, muy preocupados.
Doncs són dos veïns que han avui vist i col·laborat en les tasques de recuperació, del control de la situació i d'ajuda a les autoritats que estaven gestionant aquest caos i aquest desastre. Dani, deixem doncs voltant per Adamuz, i quan tinguem novetats, quan tinguem elements nous, a Catalunya Ràdio n'estarem pendents.
Molt bé, Francesc. Una abraçada.
Aquesta nit, Catalunya Nit, amb Agnès Marquès i Ricard Ostrell, des d'allà mateix, amb el Manel Elias des de Barcelona. Tenim molts fronts oberts i a Catalunya Ràdio els tindrem tots controlats. I demà al matí, el matí de Catalunya Ràdio des de Damuz. I parlant de matí de Catalunya Ràdio, Antoni Bassas, et sona aquest senyor que t'hem assegut aquí davant?
De molt abans del matí de Catalunya Ràdio, que em sona, perquè ell i jo vam estudiar junts a la facultat.
Ah, sí?
Sí.
A la mateixa classe?
Sí. En algunes assignatures, sí.
O sigui, el vas endollar? No,
et passava al
matí. No, perdona.
Antoni, et passava els apunts.
Ell em passava.
Vas endollar el Bassas.
Sí, passava molts apunts d'història del professor Culla.
Sí, el vam tenir.
És una veu A veure, parla una mica més.
Bé, doncs ara explicarem una mica el que sabem d'aquest accident.
La veu molt reconeixible d'aquesta casa, i si tanqueu els ulls i us situeu als anys 2000, és la veu del Joan Garcia, que era, vaja, l'ombra d'Antoni Bassas al matí de Catalunya Ràdio.
Que aleshores també vam passar per una època molt fosca i molt crítica de problemes als trens, no? D'accidents sí. d'aquesta magnitud, encara que vam tenir l'esfondrament del Carmel, que diu
sí,
millor.
Sí, sí.
I era habitual baixar a quarts de nou, jo, amb el mapa de Rodalies, mapa en mà, per identificar les línies que quedaven tallades per alguna incidència.
Joan em va ensenyar que era la R3 i la R4.
Allà et vas familiaritzar amb aquests conceptes.
És que allà es va enfonsar el túnel de Bellvitge de l'entrada, quan estàvem fent l'entrada del tren d'alta velocitat a Barcelona per Sants, es va enfonsar a l'Hospitalet, van haver de fer una estació llançadora d'autobús a la plaça Espanya.
Víctor Morlán, l'aleshores responsable de Renfe, va venir a viure a Catalunya per prendre el pols de primera mà.
I va fer aquella cèlebre frase de a Catalunya hi ha catenàries dels anys 30.
Aquesta no la recordava.
Sí, home, sí, esclar.
Doncs hem fet baixar el Joan Garcia de la redacció, no perquè facin una tertúlia vintage, que podia ser, sinó perquè, a part d'això, és expert, el Joan, en infraestructures, en transports, en trens, sobretot, també, aquí a Catalunya Ràdio fa 13 anys. I clar, aquest episodi és molt greu, el que ha passat a Damut. De fet, tinc aquí la quarta tragèdia més greu a l'estat espanyol.
Sí. A mi em crida l'atenció una paraula. Estrany. Fixeu-vos que
quan sents Òscar Puente dient
el faig servir
estrany.
El ministre, ara l'acaba de fer servir fa poc més d'una hora el president d'Irio, estrany. Per què estrany? Doncs perquè ha passat amb una recta, perquè el que ha descarrilat no és la capçalera del tren Irio, sinó els vagons de cua, i això fa que ara mateix tinguem més coses descartades que no pas certeses, com per exemple un excés de velocitat o una errada humana.
Això sabem que no.
No. Que el sistema, perquè els sistemes de seguretat automàticament ho haguessin impedit.
Allà es podia anar fins a 250 i aquests anaven a 200, 205.
205 un, 210 l'altre. Per tant, anem cap a pensar amb la infraestructura o amb el tren. Però, clar, això, aquí hi ha un comitè de seguretat que ha començat les investigacions i és el que d'aquí algunes setmanes, esperem que no gaires, començarà a donar llum amb això, no?
Per tant, a tu no et sorprèn que 12 hores després, o una mica més de 12 hores després, no sapiguem què ha passat? És normal que no sapiguem què ha passat?
Absolutament normal. Fins i tot sabem coses, per continuar descartant. Per exemple, sabem que el tren d'Irio era relativament nou, encara no portava ni 3 anys en servei. Els trens d'Irio, els Frecciarossa italians, són bons trens. Es distingeixen també per una mica pel concepte de disseny i pel model premium que la companyia vol donar a l'usuari per diferenciar-se de la resta d'ofertes. Però són trens bons, que habitualment poden anar a 300 km per hora. I la infraestructura, ens va dir el ministre, que també s'havia renovat el mes de maig.
Sí, això és el que més va destacar. Era una manera de dir, la meva part, fins on jo sé,
jo he fet tot el que havia de fer.
Està arreglada. No us penseu que no hi havia manteniment.
Clar, tot i que Adif va reportar entre els anys 2022 i 2025 algunes anomalies de senyalització en aquesta línia, i en aquests trams concretament, que el Ministeri de Transports, segons va explicar el govern al Senat en una resposta al PP, ja hauria actuat i hauria subsanat.
Ens ve molt al cap el que va passar a Santiago de Compostela amb aquell tren d'alta velocitat. Allà hi va morir més gent que aquí. No sé si té similituds.
Sí, mira, és la primera imatge que em va venir al cap, perquè tots la tenim, aquesta imatge, la vam veure, aquell tren agafant aquell revolt tancat al doble de velocitat de la que havia d'anar, perquè s'havia desactivat l'RTMS, que és el sistema de seguretat que hauria evitat això, no? Allà va morir, va haver-hi 81 morts i 147 ferits, i aquelles imatges, no?, de la màquina, els quatre vagons que descarrilen, que topen contra un talús, que un vola, literalment, no? És la primera imatge que ve al cap, a nivell de gran tragèdia, a nivell d'estat. I després, a nivell de Catalunya, per accident ferroviari, a mi em continua venint al cap la nit de Sant Joan, Castelldefels, 12 joves que travessen la via per darrere el tren per anar cap a la platja i no se n'adonen que en ve un altre per la via en sentit contrari. Encara que per similitud d'accident, jo voldria recordar el que va passar a Sant Boi de Llobregat el 2022, i això va ser una línia de ferrocarrils de la Generalitat. Poc abans d'entrar a l'estació de Sant Boi, un tren de putassa descarrila i topa amb un tren de viatgers que anava en sentit contrari per la via, per l'altra via, molt semblant a això d'avui. Allà va morir la conductora del tren.
Allà va haver-hi només un mort, que mai és poc, però va ser una xifra molt menys que la que hem tingut ara. Aquests accidents, no tant aquests últims, però històricament els accidents ferroviaris provoquen que després les mesures de seguretat millorin, o en aquest cas, clar, no sabem què ha passat i no sabem què es pot fer, però abans ha passat això, que a base d'accidents s'han anat corregint coses?
Sí. Per exemple, aquest que dèiem de Santiago de Compostela, què va passar arran d'allò? Doncs els sistemes de seguretat van millorar, l'RTBS, que frena automàticament el tren si es passa o no respecta els senyals. Es va crear, 2 anys després, l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, el 2015, que és un ens que ho supervisa tot. Supervisa infraestructures, supervisa trens, el personal, les operacions, tot. Ara, fins i tot ara que sentim tant a parlar dels nous trens de Rodalies a Catalunya, quan entraran en servei, ens van dir que hi ha. Doncs sí, són els que estan fent proves, però estan esperant encara aconseguir el certificat d'aquesta agència, no?
Bé, doncs això és el que ha passat. Estem pendents, ens diu el Joan García, l'expert. És normal que no sapiguem res. Li sobta la paraula
estrany.
I l'última pregunta. Ara potser hi ha gent a casa que diu, ostres, jo he d'agafar un AVE demà, o he d'agafar un...
Jo.
Mira, és segur viatjar en tren?
És el sistema de comunicació terrestre que passa per ser el més segur, i tothom, començant pel personal de la infraestructura, de tots els operadors ferroviaris, s'hi deixen la pell en que la comunicació sigui segura. Només tenir en compte que si tu demà has d'anar a Sevilla...
A Girona.
Cap problema, sí. Però si haguessis d'anar a Sevilla, el tren es quedaria a Madrid, perquè encara trigarà uns dies. Només afegir una cosa sobre el tema aquest de l'accident de Damuth. Hem de veure què ha passat amb un, ara explicaré què és, un bugui que l'Irio perd.
I això és un bugui?
Un bugui és una estructura on hi van les rodes. Mm. I això el president de Renfe explicava que no s'ha trobat aquest element i que una de les hipòtesis podria ser que el tren Alvia hagués, o que hagués col·lisionat, que hagués sigut amb aquest element del tren que hauria
falta.
Sortit de l'estructura.
Doncs mira, tenim aquesta hipòtesi, la hipòtesi del bugui, que hauria pogut provocar aquest accident, aquesta catàstrofe a Damuth, a Còrdoba. Joan García, molt aclarida, moltes gràcies.
A vosaltres.
Hi ha incerteses amb l'accident del tren, també tenim incerteses. Amb la salut del president de la Generalitat, Salvador Illa, que continua ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Vall d'Hebron. Sembla que aquesta tarda sabrem exactament què li passa. Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Francesc? Bona tarda.
Aquesta tarda sabrem...
Sí, a partir de les 6 de la tarda, compareixença que acaben de convocar l'equip mèdic del president de la Generalitat a l'Hospital Vall d'Hebron a les 6, sortiran per explicar el diagnòstic definitiu del president. Estaven pendents d'un cultiu, d'un resultat, d'una de les últimes proves que li han estat fent avui, i explicaran el resultat final per saber exactament quin és l'origen d'aquest dolor, d'aquesta flaquesa que li ha donat a les cames.
6 de la tarda... Roda de premsa, l'equip mèdic, entenc que són els mateixos que van sortir ahir, o no té per què?
No té per què, en qualsevol cas sí que són l'equip i la direcció de l'hospital que ha estat fent el seguiment durant tot el cap de setmana de l'estat de salut del president. Per tant, de moment no tenim la convocatòria oficial, en qualsevol cas s'espera que sí que siguin els mateixos per explicar quina és l'última hora d'aquest estat de salut del president, que a hores d'ara continua a la unitat de cures intensives.
Per tant, els metges a aquesta hora ja saben quin és el diagnòstic?
En principi, sí.
Bé, doncs a les 6 de la tarda sabrem quin és el diagnòstic. No especularem, esperarem, evidentment, perquè és el que ens toca fer, esperar un diagnòstic, però sí que tenim algunes preguntes, perquè això, ens ho deia l'Òscar, diu, clar, això ahir més o menys la ciutadania es va adonar que hi havia una cosa grossa, però des de dissabte que s'estava la cosa ja movent, en el sentit que això va començar a passar dissabte. Ens pots fer una cronologia de què ha passat aquest cap de setmana perquè entenguem una mica com ha anat tot això?
Divendres el president se'n va anar a dormir amb les cames adolorides i tot i que va passar, no va passar massa bona nit, igualment com fa cada dia, es va llevar molt aviat per fer esport a prop de casa, va intentar fer l'entrenament, però el va fer pràcticament caminant. De fet, ara consultàvem a l'Strava i és veritat que passa de fer unes marques de 5 km per hora, la de dissabte la va fer a 9, per tant, la va fer pràcticament caminant perquè li seguien fent mal les cames, li flaquejaven. Va anar a casa igualment, va mantenir la seva agenda oficial i a 8:45 del matí va pujar al cotxe oficial per anar fins a Ascó, on tenia una visita oficial a l'Ajuntament del poble programada. Va arribar, va fer la visita oficial, li va costar, i quan tornava cap a la Roca del Vallès a casa seva amb el cotxe oficial, hem pogut saber que a mig camí els escortes van haver de parar a un centre mèdic del Vallès perquè li feia tan mal que van dir, escolta, desviem-nos, anem en aquest centre mèdic a mig camí per veure realment què és el que li està passant, perquè des de la nit fins aleshores no li parava de fer mal.
És a dir, anava cap a on?
D'Ascó cap a casa seva,
cap a casa
una
seva.
Altra vegada.
No arriben a casa, diuen, ens aturem aquí, el primer lloc que considerem per veure què està passant aquí.
I d'aquest centre mèdic menor a mig camí entre Ascó i la Roca del Vallès, d'allà ja en surt amb una ambulància directament cap a les urgències de Vall d'Hebron, perquè pràcticament ens diuen que no s'aguantava dret.
Uau, o sigui que va ser un moment complicat pel president Illa. Això era dissabte.
Sí.
I ahir el tenim ingressat a la UCI.
A la unitat a la UCI de la Vall d'Hebron, fent-li totes aquestes proves. Sabem que se li va fer un angiotac, se li van fer dues ressonàncies, tot plegat per descartar les malalties o les afectacions més greus que es poden detectar d'entrada. Aquí estem parlant doncs d'un tumor, d'un ictus, d'algun problema de cor. Tot això està descartat. Ho va descartar ahir l'equip mèdic de la Vall d'Hebron. Aquest migdia ens ho tornaven a descartar, que no està sobre la taula cap afectació d'aquest tipus. I el que sí que avançava aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, el gerent de l'hospital, és que estaríem parlant d'una infecció a la zona lumbar que li ha provocat aquesta forta inflamació a les cames. Hem de veure d'on ve aquesta infecció a la zona lumbar. En qualsevol cas, es descarta un ictus, un tumor o una afectació al cor.
Això als Estats Units, Antoni, està pendent de la,
o sigui, no
de la
estaria,
salut del
no
president.
No estaríem parlant de res més.
Això ja està molt de moda. Cada any el president s'ha de fer una revisió mèdica, es publiquen els documents de la revisió mèdica.
De Bethesda,
també et dic que a vegades mires l'informe aquell i segons com el podíem haver escrit tu i jo, perquè de tram m'han arribat a dir que té la salut d'un home de 30 anys. Això ho ha escrit un metge.
Perquè els estan apuntant amb la pistola.
Però en tot cas, aquí no estem acostumats a fer un seguiment de la salut dels presidents.
No, perquè afortunadament no tenen problemes de salut normalment. I en tot cas, doncs, si es fan les proves o les revisions anuals, és una cosa personal d'ells. No, en aquest cas, a l'espera del que diguin els metges, jo crec que tant l'equip mèdic com el govern han de saber que hi ha d'haver transparència absoluta. O sigui, ja sé que és un estat de salut que té una derivada política, però justament per això...
Clar, la privacitat que té tot pacient aquí...
Home, no, si hi ha detalls que no cal que els sapiguem, no? Però si l'afectació que pugui tenir el pot fer menys útil per la feina de president, han de prendre alguna decisió. De l'ordre que sigui,
que
prefereixo.
Que és el que passa ara mateix, si està ingressat a la UCI, no pot
ara, per exemple, hi ha algú que està exercint de president...
Se li han delegat, sí, exacte. Se li han delegat les funcions de president. No és a dret a llei, perquè la llei no ho contempla, un president en funcions, però sí que és el conseller de la presidència, Albert Dalmau, qui li ha agafat les funcions.
Clar, això és avui, ahir. Però si el president ha d'estar dues setmanes ingressat, per exemple, com se'ns va dir ahir, ha de passar alguna cosa?
Sí, de fet, avui això ja estava previst aquest cap de setmana i el mateix president, des de la UCI, està conscient. Ens diuen que, de fet, vol intentar passar revista de tot plegat estant a dins de l'hospital. El que ha fet ja és, tècnicament, delegar aquestes funcions al conseller de la presidència.
Això és un document que es firma.
Sí, i de fet és un document oficial que ha sortit avui publicat al DOC aquest matí. És un tràmit. És molt similar, doncs, quan un president marxa de vacances, doncs, que es deleguen les funcions de president. Tècnicament no és un president en funció, funcions, sinó que se li deleguen les funcions del president, i hem de tenir en compte que en el nostre govern, com que no tenim un vicepresident ni un conseller en cap, en aquest cas el conseller de més rang que hi ha assegut al comitè executiu és el conseller de la presidència, que és Albert Dalmau. Per tant, és ell qui rep aquest encàrrec i és qui... També hem de saber que Albert Dalmau ja a la pràctica, podríem dir que és el conseller encarregat de la coordinació entre departaments. Per tant, poc alterarà la seva agenda privada o, diguem, interna. El que sí que ara s'ha de repartir és els actes públics que tenia el president previstos. Ja ens han dit que se'ls repartiran entre els consellers.
Ens van dir, per exemple, que se'l quedaven 15 dies a la Vall d'Hebron per fer una rehabilitació intensiva, crec citar textualment.
Sí. Bueno, doncs... Passa que ens van dir això sense tenir diagnòstic.
Bé, potser perquè tot el que hi havien descartat permetia saber que la sortida, fos el que fos, acabaria sent la de la rehabilitació, no ho sé, eh? Però, en tot cas, si ara durant aquests 15 dies realment el president ha d'estar pel seu estat de salut, doncs igual hauran d'ampliar aquesta sessió temporal de poders. En fi, vull dir-te que en aquest sentit, perquè tothom ho entengui, és molt important que siguin el màxim de transparents i veraços.
Han estat 48 hores de moltes anades i vingudes, de moltes trucades, de nervis fins i tot, més enllà dels nervis i la preocupació lògica per l'estat de salut del president, però a nivell comunicatiu has vist que hi havia, que es tensionava tot plegat?
Ha sigut un compàs d'espera durant tot el cap de setmana en què... Podríem dir que el seu equip ha intentat limitar el que seria la informació pública al voltant d'aquest estat de salut del president, que es limitava a una afectació muscular, a un dolor muscular a la cama del president.
Inicialment semblava que s'havia torçat el
turmell. Exacte. De seguida sabem, però, que se li presenta aquest pronòstic que passa nit, la primera nit a l'hospital. Aquí ja comencem a dir, ostres, si algú es lesiona corrent, segurament no et fan passar la nit a l'hospital. Llavors comencem a saber doncs, que aquest hospital és la Vall d'Hebron. Tot plegat doncs, comença a agafar una certa dimensió i és quan, després de la roda de premsa d'ahir al vespre, sabem que Salvador Illa arriba pràcticament amb una flaquesa que pràcticament li impedeix caminar, que s'ha hagut de traslladar amb ambulància a l'Hospital de la Vall d'Hebron i que, a més, ha passat el cap de setmana i continua a hores d'ara ingressat a la UCI.
Amb l'Antoni intentàvem fer memòria una mica, dir, ostres, recordem algun altre cas d'un president de la Generalitat que hagi estat suficientment malalt o com per apartar-se del càrrec durant uns dies i no hem trobat un precedent.
No, aquí en Joan,
vaja, Joan
va fer durant
aquí
molts anys el seguiment del president Pujol.
El president Pujol moltes indisposicions les solucionava amb un Coca-Cola, que és el que demanava literalment quan li feia falta un plus de
dades. No era res tan greu com en aquest cas. Estem en un territori bastant desconegut.
Jo el recordo aquí en aquest estudi estossegant i mocant-se i dient: porto una galipàndria, estic molt encostipat. Això, micròfon tancat.
Clar.
Diu, perquè jo no em poso mai malalt, sap? Dic que no. No diu perquè. Diu, sap per què? Diu, no, diu, perquè m'agrada molt la meva feina.
Vaja, sí, sí. No sé si això, diguem-ne, és gaire científic, però... Va,
saps quan tens com una obligació? Després potser ve una factura més grossa, al final.
Clar.
Però quan estàs tan centrat en la teva obligació que... Quanta gent no es posa malalt quan agafa les vacances?
Ah, sí. Sí, saps? Sí que passa, sí.
Doncs una miqueta això, no? Però no, home, Artur Mas sí que va estar ingressat, però no era president encara, com a conseqüència d'un accident de muntanya, que la van haver de rescatar. Però no, de president jo no en recordo cap.
Doncs amb aquesta incertesa, però ara ja amb una hora marcada al calendari, a les 6 de la tarda, a la compareixença de l'equip mèdic del president Illa, des de l'Hospital
Vall
d'Hebron, per tant, allà, entenc, ja sabrem què li passa i, per tant, quin és l'escenari a partir d'aquí. Doncs estarem pendents, Albert Prat, qualsevol cosa fins a aquella hora.
Perfecte.
Tenim els micròfons oberts per tu i, si no, doncs a les 6 ens escoltarem, vaja, no sé si amb tu o amb qui sigui, però vaja, que escoltarem el que hi hagi. Fem una pausa ara, no? Fem una pausa, potser? No? No fem pausa? Doncs no fem pausa. Perquè si no en tenim prou basses, hem de mirar el cel, també.
Però no us estigueu tot el dia queixant. O sigui,
t'ha sortit l'alerta, tu, quan... aquest matí ens hem espantat,
home, home, clar que m'ha sortit l'alerta.
Però aquí, fent l'avançament del matí de Catalunya Ràdio, ens ha saltat en directe.
Més alert.
Però vull dir, quan no plou, per què no plou? Ara plou, eh?
Home,
plou, doncs,
no, a veure, a mi em tocarà els nassos perquè he estat tan tonto de venir moto al matí que no plovia, i llavors penso, cago en dena, ara, però hi ha gent que potser li va més enllà de la molèstia d'agafar la moto.
Però sembla mentida. Un tipus que viu de la informació, però com agafa la moto?
Però és wishful thinking, Vic. No plou? Potser no plourà.
Bé, això a Amèrica no ho hauries fet.
No, perquè anava a peu allà, clar.
No, bueno, i perquè allà no facis bromes amb els pronòstics
no,
del temps.
No, i aquí tampoc farem bromes. Gemma Puig, bona tarda.
Bona tarda, aquí tampoc, eh? Estaves més que avisat.
Sí, ja ho
clar,
sé.
Com és?
A veure, a veure.
Gemma, jo miro el cel aquí.
Ara vull com defensar el sector, eh?
No, però un moment, jo miro el cel aquí i ara penso... Home, però... Igual m'aguanta fins a les 7, no?
Però si t'estan dient...
Home, però això no, tu has de mirar o escoltar la ràdio o mirar la tele i veure quin pronòstic tindràs per quan tu marxis i veuràs que no vols venir amb moto.
O sigui, m'enganxarà la pluja segur, no, a les 7?
Mira, vaig a dir-te, en defensa teva, que potser no.
Ah, vinga! Vinga, va, marxa ràpid a les 7 puntual.
Marxa puntual.
Espera, si l'actualitat t'ho permet.
Però bueno, no era un dia per anar amb moto, això...
És veritat, no, tens tota la raó, i demà, que pinta que també plourà tot el dia, ja vindrem amb autobús i ja està, no passa res. En tot cas, aquí que podem fer la broma, perquè no deixa de ser una incomoditat, hi haurà llocs de Catalunya on la incomoditat passarà a ser risc. I, per tant, això és el que hem d'explicar una mica.
Ara, bromes a part, el que hem de fer és estar molt pendents d'aquest vent de llevant, el vent, la pluja, la neu, de tots els ingredients, és a dir, tenim tots els ingredients, i sobretot també amb la situació marítima, no acostar-se doncs, al costat del mar. Això que anem repetint sempre, doncs tornem-hi, perquè les onades ja han arribat a aquests 4,7 metres, gairebé 5 metres a Begú, a Barcelona entre 2 i mig, i encara aquest temporal de mar s'incrementarà durant les properes hores, aquesta tarda vespre i fins demà al matí, amb avisos en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya. També la pluja, de moment portem 90 litres a Valleta, 80 a Portbou, els 67 a Mollet a Peralada, 71 a Cabanes, 20 a Palamós, 33 a Girona. Ja veus que la pluja més important es continuarà concentrant aquí, a les comarques del nord-est. Aquí hi ha aquests avisos que es poden acumular més de 100 litres en 24 hores, que demà també es pot desplaçar una mica cap a les Terres de l'Ebre. Per tant, molta precaució perquè plou sobremullat, ha anat plovent, ha anat nevant, i la nevada, un altre dels ingredients. Aquesta nevada, sobretot, cap al Pirineu Oriental, amb avisos al Ripollès, amb aquests gruixos que poden superar els 50 centímetres per sobre dels 1.400 i fins i tot 80 centímetres per sobre dels 2.000, després d'un cap de setmana que ja va nevar. Per tant, tots els ingredients, i això sí, molta, molta precaució.
I també vent i onatge, perquè, de fet, una de les alertes que hem rebut aquí a Barcelona parlava d'això, de no acostar-se a zones on pugui haver-hi onades.
Sí, les onades al cap de Begú han arribat, com deia, als 4,7, gairebé 5, a Barcelona a la costa entre els 2,5, i encara aquest vent i aquesta mala mar que s'incrementarà tarda vespre i ben bé demà. Tot el que és la costa, avui els avisos vermells se situen cap a la Costa Brava fins a Baix Empordà, i demà, en canvi, tot el litoral de la costa catalana, menys aquest tram del Camp de Tarragona, podríem dir, doncs aquestes onades que poden passar dels 4 metres. Per tant, no acostar-se doncs, a la costa, perquè tenim aquest onatge que encara s'incrementarà més aquesta tarda vespre i sobretot durant tot el dia de demà.
Doncs mira, tinc la Dana Ricard, la nostra companya, amb la Matilde Seoane, al Maresme, a la costa del Maresme, que, com ens dius, és un dels llocs on han d'anar una mica més en compte, no?
Sí, exacte.
Doncs a veure, Dana, bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
El passeig marítim de Vilassar de Mar, no?
Més o menys. Som, de fet, com que al passeig no hi podem arribar, precisament per aquestes mesures de prevenció.
Està tancat, eh?
Està tancat, el passeig. El que hem fet és, ens hem posat en contacte amb la gent del Club Nàutic d'aquí de Vilassar i ens han deixat passar a les seves instal·lacions, i som aquí a un dels seus balcons des del qual doncs, podem veure, tenim el mar ara mateix davant, podem veure aquest onatge, aquestes ones de gran alçada, jo diria, al meu entendre, tot i que des d'aquí ens avisen que n'han vist de més grans, però sí que és cert que per la resta de la ciutadania doncs això no està permès, ha estat tots els passos doncs, tancats perquè ningú pugui travessar, diguéssim, de la Nacional, de la Nacional 2 doncs, cap a l'altra banda.
Bé, o sigui que l'han aconseguit aquí tenir un lloc privilegiat. Per tant, tu ara mires al mar i veus onades que fan por, ja?
A mi em fan molta por, aquestes onades. Jo veig claríssimament que és un mar doncs, hostil i que pot doncs, provocar, doncs, d'entrada, que no s'hi pot banyar segur ningú, i després doncs, que si això va més, doncs, pot arribar perfectament aquí a la zona de la sorra. De fet, on estem ara, a la nostra dreta, a la dreta d'aquest club nàutic, no n'hi ha gens de sorra. Hi ha aquestes escolleres que posen moltes vegades justament perquè no arribi l'aigua, doncs, en aquest cas, al passeig o a la via del tren inclús. I, en canvi, cap a la nostra esquerra sí que hi ha doncs, un bon tros de sorra.
I no han vingut a Vilassar perquè sí, sinó perquè aquí ja tenen experiència amb això d'aquests temporals.
Exacte. De fet, considera que aquesta zona del Maresme és la que té un risc més alt, doncs, que aquests temporals facin créixer el mar i arribin, doncs, això, a tocar els passejos, i Vilassar és un dels 5 municipis amb un risc més alt. El 2024, com deies, ja van patir els efectes d'aquell temporal Nelson, i arran d'això, doncs, s'ha iniciat o s'ha proposat un projecte per crear un nou espigó que pugui, doncs, impedir o frenar aquesta aigua abans que arribi al passeig i a aquestes zones que comentàvem.
I no sé si pots parlar amb algú d'aquí, de Vilassar.
Tenim, en primer lloc, tenim el Jesús Torró, que és el cap de Varader d'aquí del Club Nàutic. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens explicava fa un moment com ho fan des d'aquí al club quan es troben amb aquestes llevantades, amb aquests temporals. Quines són les mesures que ens comentava, el primer que fan, diguéssim?
Bueno, mira, aquí portem des de fa 60-70 anys amb els espigons, i la sort que vam tindre és que quan es va fer l'espigó que estaria a la part de llevant, també es va construir aquest petitet d'aquí de Garbí. Llavors, entre un i l'altre, ens queda una bahia que queda la sorra, que quan hi ha un temporal de llevant com avui se'ns acumula a sotavent del de Garbí, que ara se l'estic ensenyant amb ella, i quan el temporal ve de Garbí, la sorra se passa al costat de llevant. Amb la qual cosa, el club, en 60 anys, 70, mai ha tingut un problema de sorra. El problema lo tenim de l'espigó de Garbí cap a Barcelona o de l'espigó de llevant cap a Mataró. Que llavors, depenent de la sorra, si ve d'un costat o de l'altre, s'acumulen sempre a Barlovent, d'on ve el temporal.
Aquí quedem una mica aïllats, no?
I llavors, el que es fa aquí, normalment, perquè no entri més sorra, perquè aquí el problema que tenim, moltes vegades, és acúmul de sorra que ens va pujant. Pues, el que fem és, amb unes màquines que ja té el club, la tornem a posar al mar o la passem al costat a l'altre costat de l'espigó, perquè aquí és que no pot haver-hi més sorra, ja.
Per tant, per vostè, aquests espigons sí que fan la
feina
que
han de fer. Fan una tasca meravellosa, i per això en 70 anys mai hem tingut un problema ni de platja ni de sorra. Nosaltres estem molt tranquils. Ara està funcionant molt bé a Premià, que han fet una illa artificial com un espigó, i també han fet espigons que han fet que s'acumuli la platja i que tinguin platja. Pràcticament no han deixat de tindre en 3 anys, em sembla que van acabar.
Això, Garriga, és el que ens comenten des d'aquí al Club Nàutic, però també hem sortit a buscar, doncs, l'opinió, a conèixer l'opinió dels veïns. I hem de dir que aquesta no ho tenen gaire clar sobre aquest projecte del nou espigó. Hi ha opinions diverses.
Perquè crec que cada any es fan coses i cada any les roques aquestes que posen cauen cap a baix, o sigui, es gasten moltíssims diners en fer arreglos, però realment no veus que se solucioni res. No sé quina és la solució, però des de luego no troben.
El tema de les sorres és que és natural. Quan bufa llevant, s'acumula la part esquerra dels espigons, i quan bufa temporals de Garbí, s'acumula a l'altre costat. I sempre tenim aquest moviment. Que hi ha un projecte de fer un espigó aquí a l'Aliber, que és una zona d'aquí Vilassar, i estic totalment en compte. Sempre interfereix amb el moviment natural de les sorres.
Sempre quan apliques situacions d'enginyeria per corregir temes naturals, doncs succeeix que al principi, doncs, redueixes l'impacte, però després a la llarga està més que demostrat que té afectacions del tipus desconegudes, no? I llavors, doncs, la natura és difícil d'acotar-la amb un espigó.
Ja ho veus, aquestes són les opinions que recollim, d'aquest projecte, que és una de les propostes per intentar evitar aquests moviments.
Basses.
Aviam, jo crec que amb això del temps, el més important és que no siguem presentistes, perquè jo me'n recordo, durant l'època de la sequera...
Presentistes, què vol dir?
Sí, del present, que només vivim el present. Oh, com plou, no sé què... O sigui, quan l'època de la sequera, molta gent deia, el pantà de Sau no el tornarem a veure ple mai més.
I goita.
Doncs mira, està ple i a més estan desembassant. És aleshores, bé. Algú ara pot pensar, doncs aleshores ja les desaladores no calen. Sí, és a dir, cal, amb relació a la natura, tenir una relació bastant respectuosa, i sobretot amb els fenòmens atmosfèrics que cada vegada són més extrems, una relació preventiva, però sobretot respectuosa amb els recursos naturals. Perquè una de les coses que jo crec que ha passat en els últims 20 anys, la informació meteorològica aquí sempre ha sigut molt popular. Tothom, sí. Els homes del temps, les dones del temps, tot això...
Ma, la Gemma és estrella, per això.
Tot això ha funcionat sempre. Però ara, a més de ser molt popular, hi ha dies que fa patir.
Sí, no, és popular i important. I,
per això dic. I aleshores, mirem les coses amb una miqueta de perspectiva, com ara estàvem parlant, per exemple, de què fem amb les platges, amb l'aigua, i no viure de l'últim impuls de dir, bueno, ha plogut avui, doncs ja està tot solucionat.
No, tenim la sort, ara que dius això dels meteoròlegs, i per tancar amb la Gemma, als Estats Units, torno a escombrar cap a casa, de res, però allà, que tenen fenòmens meteorològics que maten a molta gent durant l'any, en més d'una ocasió els donen premis per salvar vides, els sí. meteoròlegs, perquè ajuden molt a conscienciar la gent quan arriben huracans
però,
i demés.
Però com la gent me dirà ara, fins ara ells tenien una facilitat, a part de la tecnologia, que sempre ha sigut molt avançada, i és que, en general, el temps als Estats Units sempre ha estat més fàcil de predir que aquí, sobretot a Catalunya.
Ho teniu més difícil aquí que allà, Gemma?
És difícil, no menyspreem, però sí, aquí tenim fenòmens molt més concrets i una miqueta més complicats, tot i que ells tenen fenòmens que, el que deies tu, afecten a moltes persones i, malauradament, doncs, acaben amb vides de persones i, per tant, tenen aquesta tasca encara superior d'avisar la gent en el moment oportú. Però sí que és veritat que aquí a casa nostra el temps és... El que deies tu ara, de que has vingut aquí perquè no plovia i ara no plou, doncs aquesta localització de les coses a Catalunya doncs fa que sigui especialment difícil.
La Gemma Puig, meteoròloga d'aquesta casa i estrella de la casa, perquè ens
no,
agrada...
No.
Sí, Gemma, moltes gràcies.
Moltes
Seguirem
gràcies
pendents i escoltant-te i fent-te cas, més que he fet jo avui.
Sí,
Dana Ricard, des de Vilassar, vigileu i moltes gràcies sí. a tu i la Matilde.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Una pausa i afrontem un altre dels temes del cap de setmana, Basses. 1, 2, 3, 4 i 5 pals.
Quin pal, tio.
Quin pal.
La Fermina, quins records. Va cuidar de la nostra família des del 1920 fins que es va morir. Gairebé 60 anys.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, 2 i 3 euros. Com les galetes Chocoflex Coetara de 520 grams amb un descompte del 22%. Ara només per 3 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Sylvie Kaufman, Mark Gray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Hi ha dies que existim només en la fràgil silueta de les plantes. Estel Soler. Text inèdit. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Bon preu i esclat.
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la Setmana Màgica i vine a Disneyland París amb el Com Viatges volant a Iberia. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Ara, en Titó.
Loca aquí.
Loca de l'Empordà.
Tramuntana d'Empordà. Jo t'invoco.
I en Tritó poden moure l'esquelet.
Supassar el secret del Montseny.
Ja són aquí els tres primers ninos articulats.
I això què vol dir?
Doncs que comença l'aventura de jugar.
A jugar!
En Tritó i els Falalà a les teves mans. Disponible a la botiga 3Cat i els punts habituals. Ah, i ben aviat, amb els tres últims, tindràs el pack complet.
Després de molt de temps, ens tornem a trobar. Per tornar a emocionar-nos. Perquè Eufòria és més que un programa que mirem. És un programa que vivim. I així, units, som més que espectadors. Eufòria, divendres a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ferri fa la sota del segon pal i arriba Olmo, el pal i fora!
El pal, tu.
Li han anul·lat tres gols, ha fet un pal, li han anul·lat un penal, la rep d'Anyol, me xuta! Pal. Un altre cop al pal! Segon pal, segon pal!
És increïble.
Però, per favor, que té prohibit el Barça avui fer un gol vàlid. Centra la pilota, al cop de cap! El
un
pal,
altre pal,
pal, tu. El pal! Tercer pal!
I
tercer
remiro.
Pal! A la saltada Cancelo, el cop de cap de Koundé! Pilota al pal! Quart pal! Quart pal! Quart pal!
I Fermín demana un penal a la línia de gol.
En queden set. Pica el corna, Rashford tancadet. Busca
el pal.
El pal! Cinque pal! Cinque pal! Cinque pal! Cinque pal! Mare meva! Cinc pilotes al pal.
És que el tornes a dibuixar aquest partit i no passa el que ha passat.
Era gol olímpic.
Gol olímpic, sí, sí, el primer pal.
Als 10 pals et regalen un cappuccino.
Ara has estat bé. Bueno, doncs res, només en falten 5, no?
Molt fan de Bernat Soler narrant els pals com si fossin gols.
Oh, ves,
un pal!
Estaves pujant renar. Cap a les parets de casa?
Sí, sí.
M'imagino.
Sí. De tota manera, la cosa bona és que jugant així guanyaran el 99%.
Sí, és una derrota molt poc dolorosa. Fa ràbia, però no fa mal, no?
I la dolenta és que el VAR, la combinació... arbitral d'ahir de Gil Manzano i el del VAR, que no me'n recordo.
Del Cerro Grande. Cerro, sí.
Ja no feia... O sigui, abans del partit tots vam dir que era la pitjor combinació possible. Quan veus que li anulen un gol al Barça perquè el tac de la bota de la mina està en fora de joc, dius, home, aquest any... O sigui, recordem, posem-hi un context. L'any passat el Madrid es va quedar en blanc. I aquest any ja ha perdut la Supercopa
i
l'Albacete era eliminat de la Copa. I han hagut de posar un altre entrenador. Hi ha hagut crits de Florentino dimissión. Aleshores, algú deu haver dit, un moment...
España se rompe.
Un moment, exacte. Sí, hasta aquí podíamos llegar.
Ara anem al Madrid, però Albacete-Barça et mola?
Sí.
Eh que sí?
Sí, sí, sí. Home, és el millor que li podia haver tocat al Barça.
El Belmonte.
Primer perquè els del Barça no se'n refiaran gens. I segur perquè dels set rivals que podia tenir el Barça és el més assequible.
I el dissabte, al Bernabéu, Florentino Pérez es va trobar amb allò que no ha vist pràcticament mai, com a mínim en aquest segon mandat que va des del 2010. Xiulets, crits de Florentino a dimissió, alguna pancarta que es va colar una mica així d'estrangis. Et sorprèn que l'afició del Madrid ara es giri contra Florentino? Creus que això trenca amb aquesta sensació que no es podia tocar Florentino fins ara?
No, això és allò que et deia del presentisme, perquè tu poses la trajectòria de Florentino en el context i dius, amb aquest senyor doncs han fet coses molt importants, no? Però ja fa molt temps que la gent veu que la plantilla està descompensada i mira, si està descompensada però guanyes Champions, més igual. Ara, clar, si el Barça et va tocant la cara cada vegada que jugues una final, doncs no.
Clar, què et diu Arbeloa, tu? Perquè quan vam parlar dilluns passat, encara... Arbeloa, a aquella hora li començaven a dir que seria entrenador del Madrid, però encara no en vam poder parlar.
En fi, de les seves...
Et motiva?
Sí, de tota manera, quan el sento amb aquest esperit tan llaguter, parlant també de Florentino...
Ha tret a passejar l'Espíritu Juanito, és les Copes d'Europa, va passar...
No, però sobretot dient que els que xiulen no estimen el Madrid. No és que no estimin Florentino, no estimen el Madrid. Va, escolta, ja s'ho faran, saps què vull dir?
De fet, no sé si ho has vist, alguns mitjans de comunicació han esborrat tuits amb els crits de Florentino dimissió. Ah. Han desaparegut els tuits.
Els dels cons no, no? No els han esborrat.
No, aquests no.
Aquests no els han esborrat. Cono.
Cido.
Són conegudes d'aquest programa. No conegudes. Estimades d'aquest programa.
Ara.
No estimades, són perfectes d'aquest programa. Marta Montaner, bona tarda.
Ara sí, Garriga.
Joana
Canet,
bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda. Feu bromes molt bones, eh? Molt bona, aquesta ha estat molt bona, Francesc.
O sigui, comencem el dilluns així, eh?
No, és que no les entenc. Jo em falten aquests referents, jo no... Fa una setmana que parlem d'ell i ell ja no connecta.
Potser el problema el tens tu, no les bromes.
Absolutament tinc jo el problema. Sóc jo la que m'he de posar les piles amb l'actualitat.
Es passa el cap de setmana fent stories allà que bloquejarà un dia Instagram de tants stories i els altres ja tenim el problema.
És que el Francesc m'ha començat a seguir en un Instagram personal. Som una comunitat petita.
Em fa molta gràcia. Em fa molta gràcia, és veritat. L'has de seguir, basses, ja et direm a l'usuari.
Molt bé.
En privat.
Coneixeràs tots els intríngulis cardedeuencs.
Jo ara ja estic esperant les municipals del 2027 de Cardedeu.
Estic convidat a anar a Cardedeu.
Quan?
Encara no estem tancant la data, segurament a l'abril.
Escolta, sí. Vindré, eh?
Sí, doncs seràs molt benvinguda.
Vaja, tu seràs benvingut a Cardedeu, que és ella la de Cardedeu.
Bueno, ha dit que ella vindrà. Doncs,
a l'acte.
Sí, bueno, ens donarem la benvinguda.
Jo el rebo al poble i tu em reps a
l'acte. Veus? I tots ben rebuts. I hem rebut a Barcelona dues artistes.
Ara no et pillo gens, Garriga?
No sé, posa aquí el guió, que ho parlareu avui, el que no surti d'aquí.
Oh, i tant! Sí, gràcies, Judit, per passar-me el guió del meu programa. Jo crec que vaig a les 6 del matí, no sé de què va res del programa. Fluiré. A favor nostre hem de dir que
han
passat.
I el tema dels Javis se'l farem o tampoc?
Sí. Jo crec que no entra. Tio, l'he preparat i m'ha quedat perfecte. Tu saps que probablement se'n girarà a la tarda. El Víctor que es quedi a casa. Jo he fet el meu tema i m'he llevat d'hora expressament per preparar-lo. Ara el vull...
M'agrada molt aquesta reunió de redacció que estem fent.
Sí, però això és com la vida mateixa. Aquesta perfecta
Radio
que deies
Benite.
Tu és una catalana que està a punt de parir.
Oh!
Uf! I que teníem el dubte d'on pariria.
Ah? Quines eren les opcions?
A Catalunya
Madrid,
o a l'estranger?
Sí. Bons Aires... Buenos Aires, a l'Argentina.
I on serà?
Fa pinta que Barcelona.
Home, hem guanyat un català o una catalana.
També et diré que hi ha hagut molt gir, eh? Vull dir que portem moltes setmanes que sembla que ja s'instal·la definitivament i ja apareix i ja està girant més que una baldufa, aquesta noia.
El Bassas no veu l'hora que arribin les 6 i poc per escoltar el que no surti d'avui.
Ja es nota.
Jo només vull dir que a les 6 i poc estarem pendents del que expliquin de l'estat de salut del president.
I a les 6 i poc més tindrem aquesta...
No, ja es veu que avui farem un programa de 20 minuts, però no passa res. Ens fan tot el programa, clar, llavors.
Jo no tinc informació a aquesta hora perquè he estat en directe, però
han dit abans que a les 6...
Sí, a les 6 haurem d'escoltar a veure què passa amb...
Això vol dir que ho diran a les 6 i mitja, perfecte.
No, vaja, no ho sé.
Per això que en Víctor millor que no vingui avui.
Mira, al Víctor li podríem enviar un berenar.
Ai, sí.
Forn de Cabrianes et porta cada dia un bon berenar. Forn de Cabrianes, tradicions boníssimes.
Arrencar la setmana un berenar és fantàstic. 607-07-0901. Ens envieu un WhatsApp a aquest programa i ens dieu vull enviar-li berenar a tal persona. I nosaltres l'enviem. Si és que no hi ha hagut vegada que fos tan fàcil aconseguir una cosa tan bona a la vida. Enviar un WhatsApp. Enviar un WhatsApp. I a més te'l contesta la Carla Verdés.
Que això sí que és un plaer majúscul.
I a vegades fem
un vídeo i tot.
Mira, avui, per exemple, ha rebut la coca l'Adelina. Adelina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que ens estaves escoltant menjant coca.
Bueno, la coca ja m'he menjat un trosset després de dinar. Però sí, estava escoltant Catalunya Ràdio. Sí.
Que bé, que bé. I saps qui t'envia aquesta coca? Sospites qui te la pot haver enviat?
Bueno, pues, jo crec una filla.
I amb qui estàs ara?
Ara amb la meva filla, que ha vingut aquí a ajudar-me a fer coses.
Ah, i ajudar-te, o potser posa'ns al telèfon perquè em sembla que és ella la que t'ha enviat la coca.
Sí, ara la passo.
Anna!
Hola! Hola.
Anna, que ets tu la responsable d'aquesta coca?
Sí, una mica, una mica.
I per què li has volgut enviar el berenar a la mare, a l'Adelina?
Bueno, perquè el dia 12 de desembre va fer 90 anys.
Home!
I com que no va poder ser el 12 de desembre, doncs mira, el 19 de gener.
Escolta, fantàstic. Doncs encara millor, així ho hem celebrat dues vegades.
Sí, 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 està molt bona, eh?
I quina relació teniu amb la mare? Us veieu sovint?
Sí, sí, sí. Molt bona relació.
Que bé. Doncs que segueixi així, Adelina, per molts anys, amb un mes de retard, i a celebrar-ho amb la filla, amb l'Anna. Moltes gràcies a totes dues.
A vosaltres, moltes gràcies.
Doncs a aquesta família benvinguda, celebrant dos cops l'aniversari. A les 6 i uns minuts, que no surti d'aquí. I ara, li dic a l'Antoni Bassas que moltes gràcies.
Jo que de res.
I el butlletí de notícies, ens actualitzem.